Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
I bon dia, dijous que començarà encara la banda càlida amb la mateixa aparença que ahir. Poques novetats per explicar el cel i poca fred.
Avui és dijous 28 de novembre del 2019. Demà és l'últim novembre, l'últim divendres del mes de novembre i, per tant, demà és el Black Friday. L'haureu conegut per terra, mar i aire. Black Friday, un concepte que en els últims 5 anys ha passat de 0 a 100, això, en només 5 anys. Black Friday és un concepte que es va inventar Amazon per rebaixar encara més i per millorar encara més la competitivitat dels preus dels productes que ofereix i per arribar encara més, a més cases, a encara més països. Això és una cosa, sense cap mena de dubte, positiva des del punt de vista de les persones que volem comprar el que sigui. El que potser no és tan positiu és que, per una banda, hi ha estudis que demostren que tots plegats gastem fins a un 300% més del que teníem previst comprar en un dia de rebaixes normal i corrent. Per tant, sí, ja es pot afirmar que el Black Friday estimula a gastar més del que necessitem. I per altra banda, hi ha una afectació brutal, no només del Black Friday, però encara més en temps de Black Friday, sobre el comerç de casa nostra. Vivim en un moment en el que el model comercial dels pobles i ciutats del Baix Empordà i també de la resta del país, però de casa nostra especialment, pateix les conseqüències de la venda online. Unes conseqüències d'una venda online que ja aixecaven la pota en el moment que van aparèixer els centres comercials, perquè, recordem, la competència del petit comerç no neix només amb internet, neix ja amb les grans superfícies comercials. Clar, ara ens trobem que, per una banda, ens beneficia i, a més, òbviament, ens estimula a comprar i a gastar més, i, per altra banda, empobreix encara més el petit comerç, que, en el millor dels casos, quan ha de fer també Black Friday, acaba reduint els seus marges, quan no perdent algun diner per algun producte venut. Acaba sent un dilema entre diner o consciència. En termes de diners, cadascú se sap la bossa. En termes de consciència, cadascú se sap lo seu. 8 del matí, 3 minuts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la redacció del Supermatí a punt per explicar-vos les notícies del Baix Empordà. I si el Black Friday pot ser possible és gràcies a internet i gràcies a la tecnologia, una tecnologia que va fent avançades, que avança impertèrrita i que aspira a facilitar encara més la compra compulsiva en dies com el Black Friday gràcies a xarxes com la xarxa 5G, que s'ha de començar a desplegar de manera massiva el 2020. Desplegament de la xarxa 5G que el Baix Empordà obligarà a resintonitzar alguns canals de TDT, Dani Cortés.
Bon dia. El 14 de novembre va començar a Catalunya un canvi de freqüències de la televisió digital terrestre que afecta, entre altres, la comarca del Baix Empordà. Aquest canvi, anomenat segon dividend digital, consisteix en alliberar una banda de freqüències de l'espectre radioelèctric per permetre el desplegament de les futures xarxes de telecomunicacions 5G. Aquest procés és similar al que es va fer a finals del 2014 i principis del 2015.
I el jutge de Pau de Palamós rectifica i admet registrar Pau com a nom de dona, Gerard Escaig.
A Palamós, polèmica pel nom d'una nena. El jutge del Registre Civil de Palamós ha rectificat i ha reconegut en directe que ha seguit les recomanacions de la Bisbal d'Empordà, però que aquest dimecres ha rebut una trucada dient que no era una recomanació vinculant. Així que podia registrar la filla com a Pau, al final la família ha decidit enregistrar la filla Pau a Cardedeu, on està empadronada la seva mare.
Ampliarem aquesta notícia en l'informatiu. Santa Cristina d'Aro posa nom a 4 carrers nous.
Sí, Santa Cristina d'Aro ha donat nom a 4 carrers del municipi, creats arran de nova construcció i nous edificis. El nomenclàtor dels nous carrers són Camí del Mas Jofre, Torrent de Santa Escolàstica, Camí del Vilar i Camí del Colomar.
Ostres, Torrent de Santa Escolàstica, déu-n'hi-do amb el nom. I ara una notícia que us sonarà molt bé. La població de cabres hispàniques... Ara m'he fet gràcia a mi mateix. La població de cabres hispàniques es multiplica per 40 en una dècada al massís del Montgrí, per Pedro Ruiz.
El Montgrí es multiplica per 40 en la població de cabres hispàniques salvatges en una dècada. Això sí, es tracta d'una espècie que és pobra pel que fa a diversitat genètica i per això des del Departament d'Agricultura han decidit creuar aquests exemplars amb altres cabres hispàniques de zones com ara Montserrat.
I per alguns i algunes s'acosten els millors dies de l'any i l'ambient cada vegada acompanya més. A partir de demà comencen les enceses de llums de Nadal i no us les podeu perdre, Eugènia Güell.
Bon dia, no us les podeu perdre perquè és molt bonic i a més hi ha cultura inclosa i xocolata desfeta. De seguida repassem quan i on.
Doncs efectivament, de seguida repassarem els pobles de casa nostra quan està previst fer aquestes enceses de llums de Nadal. Ja us avanço ara que el meu poble són escadusseres. No sé, que aquest any ens sorprenguin. 8 i 6, l'Agència Catalana de l'Aigua reprèn els treballs per millorar el sanejament de les aigües residuals al Baix Empordà.
Sí, es farà amb un col·lector de més de 18 quilòmetres en 6 trams que recollirà les aigües residuals de Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d'Empordà. Per fer-ho, l'ACA pagarà un preu superior als 3 milions d'euros.
I el Club Nàutic Port d'Aro renova el patrocini de la regatista Cristina Pujol.
La renovació amplia un any més el patrocini de la regatista, que està lluitant per aconseguir una de les 10 places dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
Fins aquí els titulars de la jornada. Però els titulars quedarien desangelats. Seria un regal que entregaríem sense llacet si no expliquem una mica de què va la previsió del temps per les properes hores. Ens interessem per aquesta situació meteorològica d'aquest dijous. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia. Tal com anunciàvem al titular, tornem a començar una jornada meteorològica càlida, gens freda. I això en té la culpa el vent de ponent que va bufar entre dimarts i ahir dimecres. Un vent que ha deixat temperatures molt suaus a tota la comarca. L'exemple més clar el veiem a les temperatures mínimes d'ahir dimecres a les diferents estacions del Servei Meteorològic al Baix Empordà. Mínimes de 9,7 a Monells, 9,7 també a la Bisbal, 7,9 a Castell d'Aro o els 11,7 de Torroella són registres molt alts per l'època de l'any que estem. Avui hem d'esperar un relaxament del termòmetre, però tot i que no baixarà al centre del dia, al matí sí que en notarem la baixada en la temperatura mínima, que lluny de glaçar quedarà proper als 5 graus. Aquesta nova situació serà motivada per l'afluixament del vent de ponent i això ens portarà a un parell de dies d'estabilitat a l'espera d'una baixada de les temperatures més a final de setmana.
I tornant a la notícia aquesta que parlava del Montgrí, de les cabres del Montgrí, el temps, aquest temps que tenim, que està com una cabra. Ara fa fred el mes d'octubre, el mes de novembre puja la temperatura, aviam què ens farà per Nadal. De moment li posem cançó del dia, que avui és pels doctor Prats, no només perquè han dit que prepararan un temps, sinó perquè és la cançó del dia, ja que un 28 de novembre del 2010 es publicava el primer número del diari Ara, Marc Clapés.
El primer exemplar es va editar el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya i va tenir una tirada de 130.000 exemplars, que per cert es van exaurir tots. El seu primer director va ser Carles Capdevila.
Carles Capdevila, traspassat fa uns anys. Doncs Ara és la cançó dels doctor Prats d'avui.
Com una cançó que sona a la plaça, o un moment perdut intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera, un estiu enmig de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem. Que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. Oh,
el teu secret escrit a la sorra o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort amb barres llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no som temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. I després d'això, quan perdem el fil, ho trobarem tot buscant un motiu, que després d'això quedi una cançó que ens faci sentir que tremola el món.
Supermatí, amb en Miquel 40.
El 30 de novembre i l'1 de desembre vine a Torroella de Montgrí a la 626a Fira de Sant Andreu. Una gran cita de la pagesia amb tallers tècnics, recinte firal i exposició de maquinària agrícola, amb espectacles familiars, exhibicions equestres, cercaviles i amb un emotiu homenatge a Jordi Muixac al concurs de gossos de Tura. Consulteu firasantandreu.cat.
Tercera fira de Playmobil de Begur. Del 5 al 8 de desembre vine a descobrir l'univers Playmobil. Exposicions, tallers, sessions de cinema, concurs infantil de diorames i molt més a la tercera edició de la fira Playmobil de Begur. Trobaràs el programa complet d'activitats i tots els detalls a acipbegur.com i a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. Del 5 al 8 de desembre gaudeix de la tercera fira de Playmobil de Begur.
Supermatí. A Ràdio Capital.
8 del matí i 12 minuts. El 14 de novembre es va iniciar a Catalunya un canvi de freqüències de la televisió digital terrestre que afecta, entre d'altres, a la comarca del Baix Empordà. Aquest canvi, anomenat segon dividend digital, consisteix en l'alliberació d'una banda de freqüències de l'espectre radioelèctric per permetre el desplegament de les futures xarxes de telecomunicacions 5G. Volem saber què cal fer davant d'aquest canvi, Dani Cortés.
Doncs els habitatges unifamiliars amb antena individual i els edificis en amplificador de banda ampla, els edificis de fins a 3 o 4 habitatges, no han de fer cap adaptació a l'antena. Només caldrà resintonitzar els canals amb el comandament del televisor. En canvi, els edificis amb centraletes programables o amplificadors monocanal necessitaran l'actuació d'un instal·lador de telecomunicacions registrat. L'administrador de la finca o el president de la comunitat de veïns s'haurà de posar en contacte amb l'empresa instal·ladora. Un cop fetes les adaptacions necessàries a l'antena, caldrà que cada veí resintonitzi els canals a través del comandament del televisor, també.
I tenim una associació d'idees fàcil i lògica. Una casa pròpia, una casa unifamiliar, sol tenir una antena individual i un bloc de pisos té una antena col·lectiva, però pot haver-hi casos que la cosa canviï. Què podem fer si no sabem quin tipus d'instal·lació tenim?
Doncs cal contactar amb un instal·lador registrat. En la majoria de casos, els canals estatals i nacionals que canviïn de freqüència començaran a emetre en simulcast, és a dir, simultàniament a la freqüència nova i al canal antic durant 3 o 6 mesos. La majoria de canals locals, en canvi, deixaran d'emetre per la freqüència antiga en el moment en què comencin a fer-ho per la nova. L'existència o no d'aquest simulcast i la seva durada dependrà del centre emissor on estigui orientada l'antena. Finalment, al web de mitjans de comunicació de la Generalitat i a la nostra web, a radiocapital.cat, es podran consultar les previsions setmanals de desplegament.
Doncs pel que afecta a televisions locals que veiem a casa nostra, doncs probablement tant Televisió Costa Brava com Televisió de Girona com Empordà Televisió o el Canal 10, la televisió local de l'Escala, pels que la veieu, vaja, en algun moment anunciaran el nou canvi de canal i caldrà, en el moment que deixem de veure-la, caldrà resintonitzar-la. Més notícies al Supermatí d'avui.
Supermatí.
Santa Cristina d'Aro ha donat nom a quatre carrers del municipi creats arran de la nova construcció i la nova edificació, Dani.
Sí, el nomenclàtor dels nous carrers són Camí del Mas Jofre, Torrent de Santa Escolàstica, Camí del Vilar, Camí del Colomar. El carrer del Camí de Mas Jofre es troba al sector Tueda, la zona de la urbanització Golf Costa Brava, i és el més llarg de tots, amb més de 1.000 metres. Al mateix sector també es troba el carrer Torrent de Santa Escolàstica, que és un cul-de-sac amb 170 metres de longitud. El carrer Camí del Vilar, prop dels anteriors però dins del sector del Vilar, fa 700 metres. I el carrer del Colomar es troba al sector de Salom, prop del nucli històric de Santa Cristina, i fa 320 metres. La proposta s'exposa per un període de 30 dies perquè els interessats puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes. Si no es presenta cap reclamació, quedaran aprovats definitivament. Al mateix temps, l'acord es comunicarà a les administracions pertinents, com també a les companyies de serveis generals i als veïns, que tenen propietats en els quatre àmbits.
I d'altra banda, el plenari cristinenc també va aprovar un manifest unitari del Dia Internacional de l'Eliminació per la violència envers les dones.
Sí, la regidora del Punt d'Igualtat i de la Dona, Imma Martí, va recordar les dades recents dels Mossos: més d'11.000 denúncies de violència de gènere fins a l'octubre, 4.500 homes detinguts i 8 dones assassinades a Catalunya. A l'estat, la xifra de víctimes mortals puja fins a 252, l'última dilluns mateix a Tenerife.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
8 del matí, 17 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Us ho hem avançat als titulars. El Departament d'Agricultura ha calculat que la població de cabres hispàniques salvatges al Montgrí s'ha multiplicat almenys unes 40 vegades en tan sols una dècada. Una evolució demogràfica que consideren molt positiva, Pedro.
L'any 2008 només hi havia 6 exemplars. Ara n'hi ha 250. Des del Departament d'Agricultura, però, expliquen que són espècies amb diversitat genètica molt pobra. En aquest sentit, el sotsdirector d'Activitats Cinegètiques de la Generalitat, Jordi Ruiz, ha manifestat que creuaran amb cabres hispàniques d'altres zones, com les de Montserrat, per garantir que hi hagi menys possibilitats que tinguin malalties o problemes genètics.
Que són unes cabres que són de l'espècie autòctona i són cabres no hibridades en cap altra forma, i per tant, tot i que aquest origen és un origen que no és el més habitual, finalment el que hem decidit és mantenir aquesta població pel potencial que genera a nivell ecològic i a nivell també de part natural.
I per què tenen aquesta diversitat genètica molt pobra?
Doncs com que els exemplars que hi ha al Montgrí provenen d'exemplars d'una família, aquests riscos són més seriosos, i Ruiz ho ha traslladat que aquesta és una solució per mitigar-ho. També ha afirmat que l'evolució és demogràficament positiva. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, també ha dit que el potencial de la presència d'aquesta espècie és doble des d'un punt de vista ambiental, perquè netegen els sotoboscos i això redueix el risc d'incendi, i des de la perspectiva turística perquè satisfà els visitants.
Gràcies, Pedro. Un quart i quatre minuts de nou. La família de la nounada Pau ha aconseguit que el jutge encarregat del Registre Civil de Palamós, Enric Andreu Marçal, rectifiqués i es comprometés en directe al programa El Món a RAC1 a permetre el registre del nom de Pau per una nena que el registre de la Bisbal va impedir.
En una truca del programa de l'emissora Generalista aquest dimecres, el jutge Enric Andreu Marçal ha defensat que l'escrit que havia rebut des de la Bisbal no procedia i per això no podia anar en contra. Però ahir al matí va rebre una trucada assegurant que des de la Bisbal només havien enviat una recomanació. Això és el que deia Enric Andreu Marçal al Món a RAC1.
Ha rebut una trucada, curiosament, de la responsable del registre de la Bisbal, dient que allò que ens van enviar l'escrit, que ens van enviar un escrit dient que no procedia l'exercici d'això. Per tant, jo com a dependent que som del jutjat d'Agà i del registre de la Bisbal, no en podien anar en contra. Però curiosament aquest dematí truca fa 5 minuts i ens diu que, bueno, que allò que ens van dir ells era una recomanació, però que no era vinculant i que jo podia decidir.
Malgrat que el jutge del registre de Palamós hagi rectificat, la família ha registrat la filla a Cardedeu, que és on està empadronada la mare, Teresa Vinyals. Això és el que deia a l'emissora generalista de RAC1.
Dret a llei, tu pots registrar el teu fill o filla, bé on ha nascut, que en aquest cas és Palamós i que aquí ja ens ho han tirat enrere, bé a Cardedeu, llavors ara, bueno, estàvem esperant que la nena acabés de mamar per sortir cap a Cardedeu i intentarem registrar-la a Cardedeu. En tot cas, ho aconseguim o no, aquí Palamós no es quedarà així el tema, nosaltres entendrem totes les accions que creguem necessàries perquè creiem que aquest tracte que hem rebut no s'escau en absolut.
La negativa del registre de la Bisbal d'anomenar Pau a la filla ha començat quan la funcionària del jutjat de Pau local va enviar la sol·licitud al registre civil de la Bisbal. Des d'allà es va negar la inscripció recordant que queden prohibits els noms que objectivament perjudiquin la persona perquè el nom pot portar una confusa la identificació o induir a un error quant al sexe. L'alternativa que és de la Bisbal han donat a la Teresa Vinyals era afegir Maria abans de Pau o, com ha explicat Vinyals, anomenar la nena Paz.
Gràcies, Gerard Tascaig, 8 i 21 minuts. Sí, al començar aquest programa parlàvem del Black Friday com una manera també d'anar carregant-nos a poc el nostre petit comerç. Aquesta cançó s'està carregant o s'ha anat carregant ja al llarg dels anys les Nadales de tota la vida. Com ens agradava el rabadà, els pastorets de la muntanya, etc. Però si una cosa es pot dir clara és que la Mariah Carey amb aquesta cançó ha fet el seu agost i l'ha fet cada desembre, perquè ja cada desembre la senyora aconsegueix tornar-la a posar de moda fins a convertir-la en la cançó més reproduïda en un sol dia a tot el món. All I Want For Christmas Is You. No és que vulguem posar la cançó perquè sí, sinó perquè som a les portes de Nadal, es nota que amb la fred arriben el que per alguns són els millors dies de l'any i l'ambient cada vegada acompanya més. A partir de demà comencen les enceses de llum i no us les podeu perdre. Per això, ara farem un repàs amb l'Eugènia Güell, que ens explicarà on i quan s'encenen les llums de Nadal al Baix Empordà.
Doncs mira, fem una mica per ordre cronològic. Demà s'encenen a Palafrugell a partir de 7:45 del vespre a la plaça Nova i hi haurà escudella gratuïta feta per la gent de l'Institut Baix Empordà, que hi col·labora cada any, i també col·laborarà amb l'encesa al Club d'Hoquei de Palafrugell. A Sant Feliu de Guíxols també s'obren demà el nucli de Vilartagues i després el passeig de Rius i Calvet. El tret de sortida serà a 6:15 a la plaça Salvador Espriu, mentre que a Rius i Calvet l'espectacle començarà a 6:00. La inauguració de la il·luminació nadalenca dels carrers de Sant Feliu de Guíxols anirà de la mà d'una performance teatralitzada que va dirigida als infants de la ciutat, que tots ja hauran plegat de l'escola, i que serà amb la mateixa a les dues localitzacions i que acabarà, atenció, amb una xocolatada popular i aquesta animació, com dèiem, infantil.
Seguim amb la mateixa cançó, però canviem de versió, va.
I don't want a lot for Christmas.
Perquè volem saber ara, el dissabte l'encesa serà a Castell Platja d'Aro, Eugènia.
Sí, a 7:00 PM des del carrer Miramar de Platja d'Aro, on s'hi han instal·lat per segon any consecutiu ja el túnel de llum de 60 metres amb espectacle musical. Una hora abans i una hora després de les bandes musicals d'animació Xaranga d'en Mer, Los Labradores i Van de Van es passejaran pels carrers del nucli comercial de la vila. Aquest any també estrenen o renoven il·luminació, decoració nadalenca, dos espais per vianants propers a les galeries comercials i un tram de l'avinguda de la Pau de Platja d'Aro, al parc de Sant Ramon de S'Agaró i també la plaça Poeta Sitjar i una zona de la pujada de l'església de Castell d'Aro. A més, també hi haurà una pista de gel a la plaça dels Estanys del 30 de novembre al 6 de gener, entre moltes altres activitats de Nadal.
I ja de cara a la setmana que ve, el dijous a Palamós i també a Pals.
Sí, a Palamós serà a 6:00 PM a la plaça Doctor del Mau, a l'inici del carrer Cervantes, amb animació infantil amb David Almac. I a Pals serà a 5:00 PM, també dijous que ve. Segons ha explicat la regidora Mireia Bonilla, aquest any les llums s'han canviat i renovat una mica respecte a l'any passat, perquè es busca que sigui més visual. Però tot i així ha dit que seran austers, perquè no s'hi poden destinar molts diners, ja que s'han de prioritzar altres temes, com són, per exemple, les rotondes, el carrer principal o el nucli antic. Tot i així, a Pals també hi haurà xocolatada. A Això són tots els detalls que tenim fins ara i ho anirem actualitzant tot el web a mesura que anem sabent més coses.
Doncs ja ho sabeu, All I Want for Christmas is...
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
4 i 2 quarts de 9.
Supermatí. A Ràdio Capital.
Vosaltres no ho veieu, però en Dani, des de l'altre costat del vidre del nostre estudi, em diu, tu estàs passant bé, eh? Doncs mira, sí. I ell, perquè en aquell moment era al lavabo, perquè no ha sentit el moment d'humor de quan hem dit que ens ho passàvem bé amb les cabres del Montgrí. He d'aprofitar que no em deixa fer mai aquest programa per passar-m'ho bé el dia que em deixa fer-lo, que normalment el fa ell. L'Agència Catalana de l'Aigua millorarà el sanejament de les aigües residuals d'alguns municipis del Baix Empordà.
Exacte, de fet es tracta d'una represa d'uns treballs ja iniciats per construir una conducció que permeti aquest objectiu, el de millorar el sanejament de les aigües residuals d'alguns municipis. Aquests municipis són Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d'Empordà. Sobre com es farà, serà amb un col·lector de més de 18 quilòmetres i que està subdividit en 6 trams. L'Agència Catalana de l'Aigua farà un desemborsament superior als 3 milions d'euros en règim de concessió. Els objectius, doncs, del projecte també passen per evitar que l'abocament d'aquestes aigües anés a parar al rec del Molí i espais associats a aquest, i tanmateix recollir en una única xarxa totes les aigües dels municipis que hem esmentat anteriorment. La depuradora on aniran aquestes aigües i, per tant, on es tractaran és la de l'Escala.
I quin serà el recorregut que farà aquest col·lector?
Realment passarà molt a prop del rec del Molí, de manera que travessarà zones de conreu i també camps. El recorregut parteix de Colomers, segueix per Jafre, després passa per Verges, Canet de la Tallada i Tor, fins que s'acaba tot aquest tram a la depuradora de l'Escala. Pel que fa a la capacitat, tindrà més de 810 metres cúbics per dia, és a dir, apte per poblacions que superen els 3.000 habitants. Entre els municipis per on discorre sumen més de 2.200 ciutadans.
Gràcies, Pedro Ruiz. I el Club Port Nàutic d'Aro ha aprovat la renovació del patrocini a la regatista Cristina Pujol. Això serà per un any més.
Guanyadora de campionats d'Espanya i a Catalunya, l'últim dels quals a Múrcia. L'esportista del Nàutic Port d'Aro se situa entre les 10 millors regatistes del món de la classe Europa. Aquest any i el pròxim són decisius per la carrera esportiva de Cristina Pujol, ja que està lluitant per aconseguir una de les 10 places que ja donen la classificació per a Espanya pels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. El pròxim mes de desembre, Pujol competirà a casa, a la Christmas Race de Palamós, del 17 al 22 de desembre.
Gràcies, Gerard. Avui està enèrgic, en Gerard. I no deixem d'explicar l'actualitat de casa nostra, però ara en clau musical.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true?
I Get a Kick Out of You, un dels clàssics del jazz que Jamie Cullum versionava en el seu disc 20-something d'ara farà aproximadament uns 17-18 anys i que el va catapultar a l'èxit mundial, anomenant-lo fins i tot el nen prodigi del jazz. Doncs bé, el nen prodigi del jazz, que ja s'hauria de comprar una casa per aquí, tornarà una vegada més l'any que ve a fer un concert en un dels festivals d'estiu.
El 2018 va ser a Cap Roig, el 2019 serà a la Porta Ferrada, que ja ha anunciat els primers noms de l'edició d'enguany, on en destaca en Jamie Cullum per una banda, però també un dels fenòmens musicals de la temporada, com és Bad Gyal, que passarà també per el festival Ganxó, Marc Clapés.
Cullum actuarà l'11 de juliol, Paul Weller el dia 10 de juliol, l'Amaral el 15 d'agost i el fenomen Bad Gyal ho farà el dia 8 d'agost. Finalment, Hauser ho farà el 18 de juliol. Tots els concerts anunciats tindran lloc a l'Espai Port del Sant Feliu de Guíxols i són exclusius a Catalunya aquest estiu. Les entrades es posen a la venda aquest matí a partir de les 10 a través del web del festival.
I d'un fenomen de la música internacional a l'actualitat d'àmbit general. Amb l'Alba Lejide, com cada dia, el Tribunal del Judici de l'1 d'octubre, el Suprem rep un premi per la independència judicial i reivindica la seva tasca. Diversos magistrats propugnen la seva imparcialitat i es mostren satisfets amb la feina feta durant la vista oral i les deliberacions, Alba.
Diversos magistrats s'han mostrat satisfets amb la feina feta durant la vista oral i les deliberacions de la sentència que ha condemnat els 12 líders independentistes per delictes de sedició, malversació o desobediència. El magistrat Juan Ramón Verdugo ha opinat que el tribunal ha rebut crítiques exacerbades de partits polítics i mitjans de comunicació que han qüestionat la seva independència i imparcialitat. Per la seva banda, Andrés Martínez Arrieta ha reivindicat que ningú li ha dit què ha de fer al llarg de la seva trajectòria com a magistrat.
Que ningú, que no som capaços de donar-nos un premi per la independència, aguanta'm el cubata. Imagineu-vos la conversa. Les bases de Podem avalen el govern de coalició amb el PSOE amb un suport del 97%. Un 59 dels inscrits de la formació Lila participen en la consulta telemàtica.
Dels inscrits que han votat, més de 130.000 han votat a favor del preacord signat entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, mentre que 4.244 persones han optat pel no i unes 366 han votat en blanc. Les bases del PSOE, dels Comuns i d'Izquierda Unida també s'han pronunciat a favor del govern de coalició en consultes realitzades aquest cap de setmana.
I Junts per Catalunya i Esquerra Republicana rebutgen que el diàleg entre governs s'emmarqui a la comissió bilateral. Els grups que donen suport al govern consideren que l'eina estatutària que proposa la vicepresidenta Carmen Calvo és obsoleta.
Des de la Conselleria de Presidència que encapçala Meritxell Budó sostenen que la comissió bilateral ha quedat desfasada, ja que només hi ha marge per parlar de traspassos competencials, però no de l'autodeterminació. La vicepresidenta espanyola en funcions, Carmen Calvo, va marcar el dimecres al matí la negociació entre executius en la comissió bilateral. L'última reunió d'aquest organisme va tenir lloc l'1 d'agost del 2018 a Palau, després de no celebrar-se des de feia 7 anys. Ernest Maragall i Meritxell Batet van ser els representants dels dos executius en la darrera reunió.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte. Un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
I d'aquí una estona parlarem amb l'Ignasi Arbat, perquè avui és dijous i avui toca parlar també d'estrenes de cinema. Però abans, el Terracota Museu acollirà, o això és a la Bisbal, acollirà, dèiem, una exposició de peces de ceràmica feta per Jordi Cuixart des del Centre Penitenciari de Lledoners. La mostra, feta pel president d'Òmnium Cultural, ja ha fet parada a Cardona i a Breda, i a partir del diumenge 1 de desembre es podrà visitar el Museu Bisbalenc. I cap allà anem, perquè volem saludar el seu director, en Xavier Roques, el que saludem aquest matí. Senyor Roques, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Roques, d'on neix la idea d'allotjar una exposició de ceràmiques d'en Jordi Cuixart?
Bé, a partir de la coneixença de dues vistes bisbalenques, la Susana Montroig i l'Anna Monrós, a partir de la coneixença que elles tenen amb la dona d'en Jordi Cuixart, la Txell Bonet, doncs a partir d'aquí sorgeix l'opció de poder tenir l'exposició i bé, parlen amb el regidor de Cultura de la Bisbal, el senyor Carles Puig. En Carles Puig es mostra interessat, proposa el museu, a partir d'aquí nosaltres recollim la idea i bé, doncs ens posem fil a l'agulla.
Escolti, deixi'm que barregi una mica peres amb pomes, perquè vostè ha estat regidor del PSC a l'Ajuntament de Palafrugell, el PSC que ha defensat allò, neutralitat d'espais públics, li ha generat a vostè en algun moment algun tipus de conflicte moral, si vol?
No, només faltaria. Aquí el que em penso que estem parlant és de... No estem parlant de almenys jo ho entenc així, estem parlant de llibertat, estem parlant del dret a poder discrepar i una gent que al meu parer, i a nivell personal et dic, jo penso que estan tancats a la presó d'una manera injusta, per tant, no. Però m'agradaria que no es barregés això.
No, ja li he dit que era una pregunta una mica trampa, però sí, vaja, sí que volia saber, perquè és obvi que el valor d'aquestes peces, més enllà de la cosa artística que puguin tenir, és que és una exposició amb un alt component polític, per això li preguntava.
Sí, el que passa que jo també voldria dir que la gent es sorprendrà, perquè realment les peces dintre de la seva senzillesa, evidentment, el senyor Cuixart no és un ceramista, és una persona que està aprenent doncs aquesta vessant artística, no? I per tant, doncs, són peces senzilles, però sí que jo crec que la gent se sorprendrà perquè realment són molt boniques, són molt, molt interessants, la veritat.
Mm-hmm. Això li volia preguntar, tenen algun element distintiu que les faci característiques d'alguna cosa i quin és?
Bé, a veure, són peces que són peces de la tipologia que nosaltres en diguem de pisa, són peces planes, plats, bols, gots, no són peces tancades tipus canti, per entendre'ns, que són les de tècnicament més difícils, per tant, són peces que una persona que està aprenent les tècniques ceràmiques doncs pot arribar a fer, no? A part d'això, a part de lo que és la forma, en quant a tècniques, en quant a tractament d'esmalts i aplicació doncs diferents engalbes, etc, doncs tenen interès, Vull dir, cada una, un cop els veus en conjunt, veus com realment hi ha una evolució tècnica, O sigui, es poden agrupar per famílies i d'alguna manera nosaltres el que farem en l'exposició serà això, no? Doncs dir, mira, aquestes són les primeres que va fer i són fetes d'aquesta manera, amb aquests tipus de colors, d'esmalts, i ha anat variant una miqueta i realment es veu aquesta evolució i, a més, una evolució en positiu, no? Cada vegada les peces són més complexes i més interessants.
Escolta, i el fet que siguin fetes per en Jordi Cuixart suposa, evidentment, suposa un reclam, és també una mica una oportunitat per donar a conèixer encara més el Terracota Museu més enllà de les fronteres de la Bisbal i pobles del voltant?
Sí, a veure, també és evident que aquí també hi ha una voluntat de donar-los a conèixer, no? Realment la projecció que tenim en els últims anys és molt important, perquè bé, jo només us voldria dir que aquest any en portem 14 d'exposicions.
Sí,
que no, realment hi ha una producció molt important i amb una voluntat de qualitat en totes les coses que fem, no? Però sí que és veritat que, evidentment, el personatge, Jordi Cuixart, doncs fa que aquesta exposició doncs tingui interès no només local o comarcal, sinó, evidentment, nacional.
A la inauguració d'aquest diumenge a les 12 s'hi farà també la presentació del nou llibre del senyor Cuixart, i després l'Associació de Ceramistes farà un mural reivindicatiu. Com serà aquest mural?
Sí, a veure, jo us volia dir que això, que realment, o sigui, paral·lelament a la pròpia inauguració de l'exposició hi haurà la presentació del llibre d'en Jordi Cuixart, que hi haurà una conversa, ho dic perquè també penso que és important destacar-ho, entre la Neus Colomer, que és la presidenta d'Òmnium, i en Xavier Antic, que és també membre de la Junta Directiva, per tant, serà doncs una presentació, penso que hi haurà uns pesos pesants importants, aquí serà interessant aquesta conversa, però a part d'això, doncs l'Associació de ceramistes també s'ha volgut incorporar i ens farà doncs, a partir de les 11, una hora abans de l'acte en si, perquè l'acte comença a les 12, doncs un mural reivindicatiu, evidentment, per reivindicar aquesta situació anòmala en què es troba el senyor Cuixart. No? Aquí aprofito doncs, per agrair doncs, la seva bona predisposició i també la Txell Bonet, i intentarem doncs, que l'acte sigui el més lluit possible. També voldria destacar el fet que el músic bisbalenc Masoni doncs, també farà no una actuació, però sí una intervenció musical que d'alguna manera també servirà per donar brillantor a l'acte.
Escolti, el museu que vostè dirigeix ja ha ingressat a l'Acadèmia Internacional de la Ceràmica, sí, després d'haver superat un procés de selecció que l'associació amb seu a Ginebra du a terme de manera bianual. Què implica formar part d'aquesta acadèmia?
Bé, és molt important. Penseu que bueno, l'últim any pel Museu Bisbalenc ha sigut molt important perquè no només hem ingressat a l'acadèmia, sinó també hem passat a ser membre del Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya. No? Uh-huh. El fet de l'acadèmia, el fet d'ingressar a l'acadèmia seria com ingressar, ara posa't un símil una mica bèstia, però és com ingressar en la Champions.
Hi ha d'haver una Champions també de museus de ceràmica.
Sí. No, l'Acadèmia Internacional de Ceràmica té la seu a Suïssa. És una institució reconeguda per l'UNESCO com una organització no governamental i agrupa aquells particulars, artistes, bàsicament, que es dediquen a la ceràmica i institucions més importants a nivell mundial. Val? Per tant, a veure, poder ingressar en una institució d'aquesta mena és com d'alguna manera que et reconeguin a l'exterior doncs, que la feina que s'està fent és interessant i de nivell. Per tant, nosaltres estem encantats i molt contents. I no ha sigut fàcil. Realment hem tingut que preparar allà un dossier explicant totes les tasques que estem fent, totes les exposicions, i això és el que han valorat i ho han valorat positivament.
En què es preveu que reverteixi intercanvis d'informació, potser sí, d'exposicions, sí, de formació, de llocs de feina, difusió?
Sí, bàsicament és una qüestió de difusió a un nivell internacional i també doncs, de reconeixement. No ens servirà per tenir més subvencions, però sí per d'alguna manera prestigiar el museu. Bàsicament és una qüestió de reconeixement exterior. I de que des de fora se't digui que la teva actuació a nivell de la ceràmica, des d'un punt de vista patrimonial i també des d'un punt de vista d'actuació envers la seva potenciació, doncs és la correcta i és la bona.
Escolti, li demano una opinió subjectiva, però jo tinc la sensació que el concepte o que la ceràmica de la Bisbal en un període relativament curt últim sembla que ha repuntat una mica la seva presència a taules de, no sé si de cases, però com a mínim de restaurants, i sembla que la ceràmica de la Bisbal per si mateixa s'està tornant a aixecar una mica. No sé si vostè comparteix aquesta sensació.
I tant. Jo recomanaria als vostres oients que si tenen oportunitat, a part de veure l'exposició d'en Jordi Cuixart, que ja t'he dit que serà, jo penso, molt sorprenent a nivell positiu, vinguin també a veure l'exposició que ara tenim en aquest moment, que és una exposició que es diu Parantaula.
Parantaula, exacte, sobre això precisament li volia, per això precisament li deia, no?
Sí, aquesta exposició, per fer-ho resumit i perquè s'entengui, ha posat en contacte 20 ceramistes contemporanis de la Bisbal amb els 20 cuiners de la cuina de l'Empordanet. No? A partir d'un sorteig que es va fer, doncs es van crear unes parelles i han treballat conjuntament. Per tant, el resultat de tot això, que ha suposat la creació de 20 vaixelles noves que estan exposades aquí al museu. No? I la veritat és que veient-te-la, te n'adones que aquesta idea que es té de la ceràmica de la Bisbal com una cosa potser antiga, doncs es polvoritza. Realment, el que s'està fent ara en aquests moments a la Bisbal té una qualitat extraordinària i s'està veient en que la majoria de grans restaurants de la zona i de tot Catalunya estan d'alguna manera comprant les seves vaixelles a artistes, artesans.
El celler de Can Roca mateix té plats comprats de ceràmica de la Bisbal.
I tant, i tant. La veritat és que ara està... L'assemblea que la Bisbal s'ha sabut reconduir, diguem-ho així, sí que és veritat que a nivell de ceràmica de revestiment o de ceràmica aplicada a l'arquitectura ha baixat, però en canvi s'ha sabut reconduir a nivell artístic, no? I sí que és veritat que ara en aquest moment hi ha com un estol important d'artistes i d'artesans que estan això, treballant amb els millors cuiners del món. No?
Senyor Roca, quines exposicions noves estan per venir a banda d'aquesta de Jordi Cuixart?
Molt important. La següent que inaugurem, a part de la d'en Jordi, el dia 12 dies després, el dia 12 de desembre, una exposició en un espai temporal que tenim, que es diu La Peixera, d'una noia, la Natàlia Gual, que és una ceramista cega.
Carai.
I sí, i la veritat és que està fent una obra molt i molt potent i que realment estem molt contents de poder-la exposar. I a principis de febrer, doncs, tindrem també l'exposició que substituirà per en taula, tindrem una exposició de la Maria Bofill, que en aquest moment és una de les ceramistes més importants de Catalunya i jo diria a nivell internacional.
Escolta, ja per acabar, quanta gent passa pel Museu Terracota en un any com el 2019 i en comparació amb el 2018, com ha anat la cosa?
Bé, a veure, nosaltres ara en aquest moment encara som un museu petit, eh? És, petit en quant a possibilitats de creixement, però gran en voluntats i projecte, val? En aquest moment estem al voltant d'unes 14.000 persones que hauran visitat el museu aquest any. Uh-huh. Però el que és important és que l'any passat el van visitar 9.000 i fa 3, 6.000. Per tant, estem amb una projecció...
Exacte, vostè diu museu petit, però no em sembla tampoc una xifra menor, 14.000 visitants.
Bé, perquè a nosaltres sempre ens agradaria allò que fossin el màxim de possible.
Sí, esclar, el Museu del Prado, sí, home, ja, això ja a tots ens agradaria.
Bueno, però està bé, si l'horitzó és potent, es treballa per això.
Escolti, també, faci, no?, alguna cosa del Barça, veurà com la cosa li puja.
Segur. No, però estem contents, eh? La veritat és que la projecció que nosaltres veiem és una projecció molt positiva, eh? Allò, gairebé cada any, al voltant d'un 25% més de gent que ens visita, però sobretot, i això també ho vull destacar-ho, és que la gent que ve al museu expressa la seva satisfacció d'haver vingut. Realment el museu sorprèn i agrada molt, per tant, des d'aquí aprofito per convidar-vos no només a l'exposició d'en Cuixart, sinó també a que vingueu a veure el museu, perquè realment us agradarà molt.
I jo em sumo a la idea que l'he visitat diverses vegades i és un equipament fantàstic. Senyor Xavier Roques, director del Terracota Museu de la Bisbal, gràcies per atendre'ns i escolti, sort amb la inauguració d'aquesta nova expo.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. I a aquesta hora no marxem de la Bisbal, perquè d'allà és precisament el comentarista d'avui, en Marc Traiter.
Estimat Black Friday, t'escric des de l'Empordà, un indret del món on també tens presència, tot i que un dels seus fills, Josep Pla, va sentenciar: de vegades baixo a la ciutat per veure els aparadors i saber el que no necessito. A tothom li agrada lluir el logo correcte a la seva roba o cotxe, prou bé que ho saps. Però anar de bòlit per estalviar alguns cèntims per un objectiu tan superflu no és la nostra idea del lleure. O potser sí. Deia el sociòleg Zygmunt Bauman que en el món actual totes les idees de felicitat acaben en una botiga. I aquí estem, amb tota una legió de marques estimulant el consum, amb responsabilitat o sense, i arribant al consumidor per informar-lo o desinformar-lo. Estimat Black Friday, ja no em crec l'enèsim anunci oferint descomptes d'un 60%. I et demano, pel benestar del meu company de feina, que moderis les ofertes que se'ns disparen cada cop que naveguem per internet. El meu company s'ofusca cada vegada que li salta un bàner oferint-li cafeteres, jerseis, raquetes de tennis. No es mereix tanta persecució, ni que sigui per oferir-li grans descomptes que l'únic que fan és deixar ben clar que les marques i centres comercials juguen amb els preus tant com volen. L'últim que et demano és que si el color és black, blue o brown, cap problema. Però poseu-vos d'acord que sigui Friday i quin Friday. Si no, contínuament cada any ens preguntem quan és el Black Friday i si dura un cap de setmana, una setmana sencera o un parell de caps de setmana. Sincerament, comença a fer mandra tot plegat. Ja és prou trist el consumisme per si sol com perquè encara haguem de fer veure que ens fa il·lusió.
Doncs aquest és el comentari d'avui d'en Marc Traité, en línia del que hem anat explicant també just al començar aquest programa.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I avui és dijous, i dijous som a les portes del cap de setmana cinematogràfic. Ignasi Herbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira, bé, amb ganes de sentir-te parlar de cinema.
Doncs vinga, ha arribat el dia.
Ha arribat el dia. Va, escolta, som-hi amb el primer tràiler, eh?
Doncs vinga, anem per la primera pel·lícula, si tu vols, aquest cap de setmana, que és Puñales por la espalda.
Aviam. Ja arribarà.
Soy el teniente inspector Helio. Y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85º cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue?
¿La fiesta antes de su muerte? Oh, genial.
Bueno, ya veiem per on els tiros, ¿no?
Exacte, suposo que és fàcil adivinar que això és una pel·lícula que ha tingut molt bona crítica, que s'estrena aquest cap de setmana i que intenta ser un homenatge a un munt de coses, és a dir, intenta homenatjar els dos personatges, diguéssim, més importants d'Agatha Christie, com Hercule Poirot o Miss Marple, però a més també, diguéssim, que fa homenatges a sèries com S'ha escrit un crim, podríem afegir també, si tu vols, Colombo, el Cluedo, aquell joc que havies d'esbrinar, que era l'assassí. Doncs agafa tot això i en fa una pel·lícula.
A mi ja m'està fent... A més, és britànica aquesta pel·li, no? És anglesa, o què? Té pinta, vaja.
No, des de producció de Hollywood, eh? El que passa que sí que han tirat de forces actors britànics, com per exemple el Daniel Craig,
sí,
que és el James Bond,
sí,
diguéssim que és l'investigador que ha d'esbrinar entre aquest munt de sospitosos qui és l'assassí. Però em sembla que sí que les localitzacions estan fetes a Anglaterra, tot i ser una producció de Hollywood.
Sí, no, té pinta molt britànica. De fet, anava a dir, em recordo una mica l'estètica de la pel·li que hi ha un funeral de muerte, eh?
Sí. Ve ser això, sí, perquè també hi haurà dosis aquí d'humor negre, eh? Mm-hmm. És a dir, la pel·lícula intenta ser una mica diferent a les produccions aquestes que hem vist, intenta portar-hi, doncs, un grau de modernitat, no? I a més és que el repartiment, o sigui, ara, jo començo a dir noms, més o menys coneguts, Jamie Lee Curtis,
sí.
Don Johnson, Chris Evans...
Don Johnson és viu encara?
Home, i tant. Home, ara està fent una sèrie. Bueno, està fent... Surt a Watchmen, la sèrie aquesta de l'HBO, té un petit paper, el Don Johnson.
No hi tindrà relació amb que Ryan Johnson és el director?
No. En aquest cas no, eh?
Ah, val.
No. Bueno, que jo sàpiga que no hi ha aquí relació familiar.
No.
Home, Don Johnson últimament s'està postulant com... si vols que una producció tingui un cert prestigi, doncs tu agafes a Don Johnson i el fas aparèixer per allà.
Carai, tu.
Sí. No, això des de que Tarantino ho va fer, em sembla que era Django Desencadenado, no?
Sí.
Hi ha molt de temps que no veien el Don Johnson. Sí. Doncs ara va sortir, el vas veient així, papers a vegades en pel·lículetes o... Sí. Vull dir que allà el tenim.
Bueno, Puñales por la espalda. Sí. Escolta, hem d'anar ràpid perquè tenim 4 minuts escassos.
Vale,
tirem per la segona.
Vinga, però la gent que la vagi a veure, eh? Aquesta és la gran estrena del setmana.
L'aniré a veure demà mateix, ja t'ho dic ara.
Sí, ves, si us agrada aquest tipus de cine, jo crec que és una magnífica elecció.
Vinga,
anem per la següent, que seria Last Christmas. Això és un altre rotllo, eh? Ara ja sabem que s'acosta Nadal, no? És avui o demà que encenen les llums?
Sí, demà, no?
Bueno, sí, un dia d'aquests. Bueno, total, que com que ja ve Nadal, doncs és el típic que s'estrenen pel·lícules nadalenques.
Sí.
I aquesta intenta, jo crec que no ho aconseguirà, però vaja...
Estem escoltant de fons el seu tràiler, eh?
Sí, exacte. Aquesta sí que és britànica, tot i que tenim un director americà com és el Paul Feig, que és responsable de La boda de mi mejor amiga. I en aquest cas està protagonitzada per l'Emilia Clarke, que és la
Daenerys...
Exacte, la Daenerys, i el Henley Dulling.
i és una comèdia romàntica, o sigui, que intenta repetir l'èxit, com ja havia dit abans, del gran referent de la pel·lícula de Nadal. Tu quin diries que és? La pel·lícula que t'has de posar, ja de Nadal?
Hosti, la pel·lícula que jo m'he de posar? Hosti, no ho sé, jo Pesadilla antes de Navidad, eh?
No, home, Love Actually, com arriba Nadal.
Ja, però jo, no, ja, no, a mi no em prenguis de referència de res, perquè jo no, de veritat, Love Actually no l'he vist mai.
Oh. Pues l'has de veure, eh? Tens un deute al cinema.
Bueno, o no.
O no. Bé, el cas és que la pel·lícula també intenta ser un homenatge a George Michael, de qui agafa també el que és el títol de la pel·lícula, Last Christmas, sí, amb temes de Wham, i intenta, bueno, tota la pel·lícula, diguéssim, està plagada de música de George Michael.
Mira, l'estem escoltant de fons, també, Last Christmas.
Sí.
It's amazing.
Anyway. It's amazing. Well, pues venga, què més?
I res, és una història així romanticona. És una noia malalta que treballa a Delf en uns, bueno, una botiga d'aquestes que venen coses per Nadal, i que haurà de superar, diguéssim, a través de l'amor, tornar a retrobar-se a si mateixa, no?
Va, que bonic, doncs, que bonic.
Sí, bueno, molt, doncs, molt bonic. Moltes llums i musiquetes i això. I l'Emma Thompson, que per cert ha estat la guionista i que també interpreta la mare de la protagonista.
Ah, sí? Ah, mira. Sí? No, li sabia la faceta de guionista.
Sí, fa de tot, aquesta senyora.
Carai. Molt bé, estem parlant de cinema amb l'Ignasi Arbat, que, vaja, que cada setmana ens fa una mica el repàs, la prèvia de la cartellera. Quina pel·li més hem de recomanar o de quina pel·li més hem de parlar?
Doncs mira, si vols, quasi podríem acabar amb aquesta, que és El Tiempo Contigo, de Wrestling With You, que es diu, que és un anime japonès, una pel·lícula que, per cert, vam poder veure al Festival de Sitges, crec que va ser l'últim dia de festival que la van passar, que és la pel·lícula de Makoto Shinkai. Aquest senyor va tenir un gran èxit en animació amb Your Name, que va ser una pel·lícula que, la veritat, és extraordinària. Estava molt, molt bé. I després de que Hayao Miyazaki s'hagi jubilat i no faci pel·lícules, el següent referent en cinema d'anime japonès és Makoto Shinkai, tot i que fa pel·lícules molt diferents. En aquest cas són sempre històries amb un to romàntic i amb una manera de transmetre la cosa molt, molt moderna, no? És a dir, utilitza, jo què sé, com els protagonistes parlen a través de xarxes socials, i introdueix elements fantàstics. En aquest cas, l'element fantàstic d'aquesta pel·lícula és que aquests dos adolescents que s'enamoren, ella té la capacitat de diguéssim, de canviar el temps, no?
És que ja, bonic, no? Sí. Canviar el temps, el clima, eh?
El clima. És a dir, si plou, doncs aquesta noia és capaç de fer sortir el sol, no? Durant unes horetes.
Això és una gran virtut, eh? M'agradaria molt a mi poder fer això.
Home, i saps què fan? Munten una pàgina web on tu la pots contractar, que si tens un casament o una festa d'aniversari, te'n vas allà i dius, home, aquest dia que surti el sol, no?
Hosti.
I bueno.
No, fantàstic. Sí. Estem escoltant de fons el tràiler d'aquesta pel·lícula d'animació. Home, des del punt de vista visual, és fantàstic, eh?
No, brutal. La pel·li està molt bé, eh? Potser no és tan bona com Your Name, però saps que Your Name era obra mestra, però és una pel·li que està molt bé, molt, molt recomanable i també molt, molt romanticona, eh? Allò per agafar-se fortet.
Molt bé, El Tiempo Contigo estrena aquest cap de setmana, Ignasi. No tenim temps per més, però hi tornarem la setmana que ve.
Setmana que ve hi tornem, vinga, una abraçada.
Una abraçada, Ignasi. Adéu, bon dia.
Adéu.
Estem a punt d'acabar el supermatí. Fins i tot els ordinadors se'ns avancen i ens fan córrer abans de tancar aquest supermatí d'avui, a través del qual ara mateix repassem l'actualitat de la comarca en aquest mapa informatiu del Baix Empordà.
A Palamós, polèmica pel nom d'una nena. El jutge del Registre Civil de Palamós ha rectificat i ha reconegut en directe que ha seguit les recomanacions de la Bisbal d'Empordà, però que aquest dimecres ha rebut una trucada dient que no era una recomanació vinculant. Així que podia registrar la filla com a Pau, al final la família ha decidit enregistrar la filla Pau a Cardedeu, on està empadronada la seva mare.
El Montgrí es multiplica per 40 en la població de cabres hispàniques salvatges en una dècada. Això sí, es tracta d'una espècie que és pobra pel que fa a diversitat genètica i per això des del Departament d'Agricultura han decidit creuar aquests exemplars amb altres cabres hispàniques de zones com ara Montserrat. Al Baix Empordà, l'Agència Catalana de l'Aigua inverteix més de 3 milions d'euros per millorar el sanejament de les aigües residuals d'alguns municipis. Es farà amb un col·lector de més de 18 quilòmetres que passarà per pobles com ara Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d'Empordà fins a arribar a la depuradora de l'Escala.
El Club Nàutic de Port d'Aro renova el patrocini de la regatista Cristina Pujol. La renovació amplia un any més el patrocini de la regatista, que està lluitant per aconseguir una de les 10 places pels Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
I tornarem demà a les 8. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Gràcies als que ens escolteu per fer-nos confiança. L'actualitat del Baix Empordà segueix a radiocapital.cat.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Adéu-siau.